Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La Setmana Santa és el moment més important de l'any litúrgic cristià. Commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem, la seva mort a la creu i la seva resurrecció. Durant aquests dies, les esglésies catòliques tenen una agenda carregada d'actes religiosos que arrenquen aquest diumenge amb la celebració del Diumenge de Rams i acaben dilluns 21 d'abril per Pasqua. La parròquia de Sant Pere d'Octavià ja està preparada per rebre els feligresos aquests dies amb l'ajuda de 200 voluntaris. Sentem el rector de la parròquia, mossèn Emili Marlès.
Les estem preparant amb moltes ganes perquè la gent surti. O sigui, el meu objectiu com mossèn és que tu surtis d'aquestes celebracions i diguis, uah, quina missa, no? Quina celebració, com m'ha tocat el cor, com he pogut experimentar la presència de Déu, en quina pau surto, no? Surto renovat. Aquest és una mica l'objectiu nostre.
Consulteu les activitats a www.cugat.cat/agenda. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha demanat a la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Pilar Díaz, posar en marxa el projecte del nou túnel de ferrocarrils entre Sant Cugat i Barcelona. L'executiu català ja va encarregar un estudi el 2023 per la construcció d'aquest túnel, que serviria per alleugerir la pressió que pateix el servei amb l'alta demanda que té. La dècada dels 50, molts infants santcugatencs d'entre 3 i 7 anys van començar l'etapa formativa a l'Ave Maria, una guarderia pública situada a la planta baixa de l'antic ajuntament, amb entrada per l'avinguda de Francesc Moragues. La reusenca Josepa Felip n'era la directora. Nens i nenes, grans i petits, compartien la mateixa classe. Dolors Gavernet va ser ajudant de mestre durant 7 anys, i entre els alumnes que van passar per l'Ave Maria recorda cognoms com els Grau, els Cabanes, Estapé o Cardona. El Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat ha parlat amb ella recordant aquella etapa. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat té la primera oportunitat d'aixecar el títol del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Granollers B. Els santcugatencs líders sumen 47 punts, 6 més que els granollerins, que ocupen la tercera posició a la taula classificatòria, a falta de 3 jornades per acabar la competició. Si els d'Àrid Salvador guanyen, assoliran pel segon títol consecutiu de Lliga i també la tercera classificació seguida per la fase d'ascens a Divisió d'Honor B.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. La primera novel·la gràfica i, per tant, el debut en aquest gènere de Glàfira Smith. L'autora, veïna de Valldoreix, va presentar aquesta novel·la dijous passat a la llibreria El Pati de Llibres i avui la presenta al Faves Comptades. Andrea Ferrando, benvinguda.
Gràcies de tenir-me aquí.
Glàfira Smith, aquest és el teu nom artístic.
Sí.
D'on sorgeix aquest nom?
Doncs mira, la meva besàvia es deia Glàfira i quan jo vaig néixer la meva mare em va voler posar Glàfira, però com que la meva besàvia vivia, li va prohibir. Li va dir, no li posis aquest nom a la nena. Però a mi és un nom que sempre m'ha agradat i a més ella me'l va posar de segon nom. Em va dir Andrea Glàfira, va dir, d'acord, Glàfira de primer no, però de segon sí. I llavors a l'hora de començar a escriure i fer novel·les gràfiques i còmic, com que parlo molt de moltes coses autobiogràfiques, vaig pensar que era una bona manera de protegir a la gent sobre la qual escric. La meva mare, o el meu pare, o la meva vida. Perquè els que em coneixen ja saben que sóc la Glàfira. És un nom que he fet servir sempre. I Smith, perquè sóc mig britànica. Llavors, perquè vaig pensar, posa un nom difícil, com és Glàfira, i un fàcil, com és Smith, i a més una mica més internacional. I ja està.
Doncs has fet una bona combinació.
Sí, sí.
No? Mira. Com a nom artístic queda fantàstic, eh?
M'agrada que t'agradi. A mi sí, m'agrada sí, molt. Sí. Glàfira m'agrada molt. És un nom antic.
És com molt genuí, és molt... molt...
Bueno, i també hi ha aquesta cosa que de reivindicar el nom d'aquesta besàvia, que ella era una dona de Barcelona, del carrer Bruc, una dona molt potent, i que li feia vergonya dir-se així. Llavors jo és com que el reclamo el nom i li dono vida.
Clar,
no?
Que sí, clar que sí. Dèiem que dijous passat es va fer la presentació d'aquesta novel·la, Trufa. Com va anar?
Va ser espectacular.
Sí?
Espectacular, sí, 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 sí. Em vaig quedar morta, perquè d'entrada va ploure moltíssim. I llavors la gent que va venir, jo crec que érem unes 50 persones, ben bé, allà.
Home, no
allà
està malament,
Kibitz.
Eh?
Sí.
No està malament.
Sí, sí. I va ser molt emotiu i no sé, va tenir molt bona rebuda. Va agradar molt a la gent, estava tothom molt content. I hi havia el Bernat Puigtovella, de Núvol, i el protagonista de la novel·la, també, que és un còmic.
Clar. I ara
parlarem d'això, no?
Sí, sí,
però
sí,
també
sí,
hi havia el protagonista de la novel·la.
Un dels protagonistes. És la primera presentació que fas, de Trufa?
No, era la segona. Però va ser molt diferent, realment. La primera va ser a Barcelona, el dimarts, i el dijous a Sant Cugat.
Que bé, a casa.
A casa. M'ho has tret de la boca. És el que anava a dir, a casa, a casa.
A veure, explica'ns una mica la història d'aquesta novel·la. Quina és la història de Trufa, la que expliques tu a Trufa?
La que explico a Trufa. Doncs la novel·la és la història de la Trufa, que és una gossa labrador de color negre, que va viure 17 anys, que vam tenir a casa, i és la història de la seva vida, d'aquests 17 anys. En aquests 17 anys... el seu amo, el José Luis, que resulta que és el meu pare, li passen moltes coses. I llavors la Trufa tot ho veu, tot ho veu. Llavors la novel·la està explicada des del punt de vista del gos, però per explicar la vida del José Luis amb la seva dona, amb la meva mare.
Per tant, són dos personatges principals,
sí.
la gossa, la Trufa, i el teu pare, el
sí.
José Luis.
Sí.
Però volem conèixer-los una mica més, com són cadascun d'ells. Com és la Trufa, com és el José Luis?
La Trufa és un cadell de labrador, i qualsevol persona que hagi tingut un cadell de labrador, de gos labrador, sap exactament del que parlaré. En el nostre cas es va menjar 3 calcetes, sostens, mòbils, 3 Vaja. Mòbils, mitjons... Ulleres de sol i ulleres graduades normals, o sigui, era... Tinc el cotxe tot ratllat encara de la... Era molt tremenda. Era una gossa molt inquieta, però molt, molt carinyosa i molt enamorada del meu pare, del seu amo.
Tenien una relació molt especial.
Molt especial, molt especial. Ella estava, encantada amb ell. I ell, al principi, feia veure que no, però... Ja d'entrada ella se'l va guanyar, perquè és que era guapíssima i encantadora, simpàtica, i se'l va posar a la butxaca.
Ja.
I ell va caure rendit als seus peus, també.
I el José Luis?
El José Luis és un home, com dic jo, en l'inici de... la dedicatòria de la novel·la, del llibre, dic que és un home ple de colors, que és l'home de colors, perquè és un home... és extraordinari. És un tio amb una vitalitat i un charme natural d'aquests divertits. Si el tinguéssim aquí, no pararíem de riure, t'encantaria.
Sí.
Algun dia, la següent...
Jo crec que el convidarem.
L'hem de portar, perquè és que... Sí.
Sí, sí.
I és una persona que va ser un executiu de molt èxit, que treballava per una multinacional americana i un tio molt triomfador i al mateix temps apassionat de l'art, un tio molt sensible però que no ho sembla, no? Que pot... I un bon vivant, una persona que no vol patir a la vida. Mm. Ell vol estar feliç i content i no vol problemes, ell no vol problemes.
Que bé. I escolta'm una cosa, d'alguna manera és un homenatge?
Sí, sí, no? És un homenatge, i tant, i tant. És un homenatge a diverses figures, eh? És un homenatge, sí, és un homenatge als gossos, sobretot, perquè trobo que són aquests éssers que viuen, ens acompanyen a la nostra vida i que veuen les coses que... Ho veuen totes les intimitats, ho veuen tot. Són com els gossos i també... Jo en aquest cas he posat la trufa, que és un gos, però podria ser un gat, saps?
Els animals de companyia.
Els animals de companyia.
Sí, els que tenim aquests... a casa, sí.
Exacte. I després un homenatge molt gran al meu pare, als meus pares, però sobretot a ell, perquè és un tio molt especial.
Hmm.
Sí.
Ja ho veig, eh? Quan
sí.
parles d'ell. I escolta'm una cosa, quins són els temes que vas tocant al llarg de la novel·la?
Mira, hi ha un tema que és... Per mi va ser molt interessant. Jo el que volia era explicar l'evolució d'una persona com el meu pare, no? Que jo vaig veure una evolució que és el que em va fer escriure el llibre, de fet. Vaig veure un canvi en el meu pare. Quan... Mm. Ara us faré spoilers, perquè un dels temes que tracta la novel·la és el dol. D'acord? Hi ha dos dols en aquesta novel·la molt, molt marcats, no? És el dol per la meva mare, que va morir, i és el dol per la gossa, que també mor.
Sí.
I ja us he fet els mega spoilers de la novel·la, però no passa res.
Però el
comença...
camí és el més interessant, eh? Ho he de dir. El camí, tal com ho explica la Glàfira, jo crec que és molt suggerent, és com molt especial.
Sí.
Podríem dir. I després ja explicarem per què, però seguim explicant els temes.
Sí, aquests temes del dol, que us faig spoiler, però en realitat no ho és perquè ja comença així. O sigui, tu ja ho veus, que hi ha alguna cosa que passa, no? I volia parlar sobretot d'aquest canvi, d'aquesta evolució que fa el personatge del meu pare, no? Que és una cosa que vaig veure en la realitat.
Sí.
Vull dir, el meu pare és un home, com us he explicat, que és una persona que estima la vida i que no vol problemes i que vol passar-s'ho bé a la vida, però que la vida ataca, la vida embruta, la vida té moments que són difícils.
I és dura.
I és dura.
Mm.
I llavors... Clar, ell d'alguna manera no vol connectar amb aquests mals moments i fuig dels problemes una mica. Però després de la mort de la meva mare i quan tocava dir adéu al gos, ell va venir i va connectar amb aquests moments. I llavors això a mi em va emocionar moltíssim perquè vaig veure una evolució que jo no coneixia, un pare que no coneixia.
Un altre José Luis vas veure, no?
Un altre pare que jo no coneixia. I és aquesta cosa també, trobo que deu ser com generacional, no? Que els homes de l'edat del meu pare, no? De tenen ara 70, 80 anys, que són uns homes que han passat per moltes coses, que venen d'una època que ja ho posa a la contracoberta del llibre, no? Que són d'una altra generació, que on les coses s'han de guardar, on no pots connectar amb segons quins sentiments, és, no?
Uh-huh.
I veure que ell feia aquest pas, doncs era superemotiu, i llavors també és aquest homenatge, no? Aquest reconeixement, aquesta feina que ell ha fet, aquest treball intern, no? I del qual jo estic molt orgullosa, molt...
No jo sé. Crec que hi ha molta gent que es pot sentir identificada. I quan dèiem que el camí, o sigui, el que tu expliques a la novel·la, aquesta història, és com molt especial, ho dic perquè és una narració, diríem que molt creativa, té un estil artístic que és molt peculiar, perquè fa servir el que seria la visió de la trufa,
sí.
Amb uns colors determinats,
sí.
I després la visió del teu pare.
Sí.
I s'identifica, doncs, qui qui és el protagonista en cada moment, en cadascuna de les imatges.
Sí.
Això com et sorgeix així? Perquè...
Doncs mira, perquè hi ha aquesta creença que diuen que els gossos veuen blanc i negre, que jo no sé si és veritat o no, però jo no hi estic d'acord en aquest cas.
T'ha anat bé, per això.
M'ha anat bé, m'ho he inventat. M'he inventat i ho he posat al revés. I és que he fet que el que ella veu, que el que la trufa veu, és amb colors. I el que veiem des de fora, el que veu el meu pare i els altres humans i la gent del voltant, és en blanc i negre. Perquè trobo que, en realitat, ella és qui ens veu amb color, amb el nostre color, i a més amb els tres colors primaris, amb el vermell, el groc i el blau. No? Mm. He volgut jugar amb aquesta cosa que ella ens reconeix d'una forma molt primària. És així com ens veu ella, no? amb aquests tres colors primaris. Llavors, el punt de vista d'ella sempre és amb aquests colors. I al final de tot, l'última de les últimes dues pàgines, veus l'explosió de colors, que per mi són tots els colors. Vaig voler fer unes pàgines amb tots els colors que pogués, amb roses, amb verds, amb tots els matisos, amb grocs, perquè trobo que és com la visió total, no? Aquest homenatge final, aquesta cosa positiva, aquesta... Perquè no és un llibre trist, trobo jo. Jo trobo que no és un llibre trist.
No. A més, és que...
És jo, real.
No, tu m'has explicat i m'has ensenyat la història. La veritat és que trobo que és un llibre molt... És que és molt, molt especial.
Sí.
No, és diferent.
És diferent, sí.
És singular, és sí. Molt singular.
Però diferent bé o diferent malament?
No, home, no, malament no. No, és que és molt... Sorprèn. Sí, i jo crec que sorprèn per bé, perquè primer és un gènere que entra molt, molt bé, molt fàcil, però el dibuix també és molt xulo. El fet que la narrativa es faci doncs, amb aquesta combinació dels
Exacte.
Colors i del blanc i negre, doncs també té el seu sentit. Sincerament, t'he de dir que és un llibre que val molt la pena per descobrir una altra manera d'explicar,
sí,
saps?
Sí, això m'ho va dir, em va fer molta il·lusió l'altre dia a la Mont del Pati de Llibres, em va fer molta il·lusió perquè em va dir, crec que el vendré bé, aquest llibre.
Bueno, perquè... jo crec que li han volat, no?
li han volat. Em va dir, crec que el vendré bé perquè és molt universal de públic. Em va dir que vol fer un club de lectura fins i tot amb els joves que té.
És que anava a preguntar si la trufa està pensada per un públic en concret o...
Doncs no, la veritat és que és un públic adult. Jo em pensava que era per un públic adult i així és com l'he fet. Però al dir-me ella, que també ella creu que és fins i tot per nens lectors que siguin que tinguin una mica de que els agradi llegir, bueno, també com que té poc text, és una bona manera d'entrar,
sí,
que és el que ella
sí.
em va dir. I de fet vaig tenir la primera ressenya així, o la més important,
sí.
va ser la d'un amic del meu fill petit, que té 13 anys. Que després de comprar el llibre, la seva mare el va comprar a la presentació el dijous i li va ensenyar al seu fill i aquest nen, que va a l'Arnau Cadell, va dir és el millor llibre que m'he llegit mai. I és un nen de 13 anys, jo em vaig quedar morta perquè
escolta,
això sí que no.
Això sí que és una bona floreta.
És una superfloreta.
Això és fantàstic. I a banda del feedback que has rebut el dia de la presentació, o les presentacions del teu entorn, de les teves amistats, de la família, què t'han dit?
Doncs, mira, ha passat una cosa que m'ha passat diverses vegades, i és que, curiosament, els homes del meu voltant, que jo en tinc molts homes al voltant, molt macos i estupendos tots, eh? Però els homes del voltant, quan se l'han llegit, han plorat. Han plorat al llegir-lo. I és una cosa que a mi... Bueno.
Això és un símptoma també que han canviat les generacions.
Sí, exacte.
Sí?
Però fins i tot amics o gent, i dones també, han plorat, però m'ha sorprès que sobretot hi ha alguna cosa, suposo que com que parla d'un home i veus aquesta cosa d'ell, potser es senten identificats, no ho sé, però i la primera vegada que algú em va dir, ostres, he plorat molt... a mi em va fer com cosa i no sabia com reaccionar, tot i que en el fons jo el que volia era dir bien, perquè
hi ha hagut una reacció, no?
Hi ha hagut una reacció, he arribat, no? I, però ha agradat molt, ha agradat molt. També s'han sorprès de coses. El meu pare jo crec que està una mica com sobrepassat i entre emocionat i a vegades com que potser explico, no explico, insinuo alguna cosa més personal d'ell, doncs potser això que ell reconeix, perquè potser els de fora no ho reconeixeu, però jo sí, i ell també... Clar. Doncs potser amb això també es queda una mica com... Està en xoc, jo crec.
Ja. Glafira, no ens queda massa més temps. És una llàstima perquè, de fet, tu tens una trajectòria professional com a autora audiovisual molt àmplia.
Sí.
Molt àmplia. Fas il·lustració, audiovisual, còmic... Jo crec que podríem parlar tranquil·lament un altre dia i, a més, tens una trajectòria que ha obtingut ja alguns premis, eh?
Sí.
Per tant, jo crec que t'has de sentir satisfeta. Sí?
Estic molt contenta i no m'ho esperava. La veritat és que no m'ho esperava gens. Espero que a la gent li agradi molt i tothom que vulgui que m'escrigui i que em digui què li ha semblat i si han plorat o no.
Que serà la prova del cotó.
Exacte. Tampoc vull fer plorar, eh?
No, trufa. Trufa és aquesta primera novel·la gràfica de la Glafira Smith. Us recordo, és veïna de Belloreix, eh?
Sí.
La tenim aquí a casa. I res, és una bona proposta per aquestes festes de Nadal. És un bon regal, diria. No?
Jo crec que sí. A més, és així tan acolorit que fa il·lusió. No?
Que pot estar molt bé. Doncs deixem a la Glafira i li dic adéu a l'Andrea Ferrando i li desitjo també que tingui unes molt bones festes,
igualment,
que vagi molt bé.
Igualment a tothom. Moltes gràcies.
Gràcies per la visita.
Gràcies.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Obrim aquesta segona hora del programa amb literatura. Avui centrats en els més petits, de la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Parlarem dels primers lectors autònoms. Mont, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Portes meravelles, com sempre,
sí,
eh?
Sí, porto meravelles. A més, aquest cop ho vull dedicar a dos autors catalans que ho han patat i són uns cracs.
Vinga, mira, per aclarir i per tenir el punt de partida ben clar, de quines edats estem parlant quan ens referim a primers lectors?
Vale. A primers lectors autònoms és a partir de 6 anys. 6, 7, 8.
6, 7, 8.
Sí. O sigui, tot i que les escoles a partir de P5, que ara ja no es diu P5, infantil 5, comencen a aprendre a llegir o comencen les lletres i tot, poden començar a agafar un llibre a partir de primer, que són més 6 anys que no pas 5. Per això la campanya de la Generalitat de Tinc 6 anys, compra un llibre, perquè és el primer llibre que en principi han de poder llegir.
I quins criteris? Com hauríem de fer la selecció d'aquestes primeres lectures?
Aquest és el tema. Aquestes primeres lectures han de ser, primer, amb lletra de pal, la mallúscula, que és la primera que aprenen a l'escola i és la primera que el seu cervell està capacitat per començar a desxifrar. I segona, i molt important, que això els pares no s'hi fixen o no ho saben entendre, o no ho saben perquè no en són coneixedors, molts pocs personatges. Si fem un llibre amb lletra de pal però hi ha molts personatges, el nen està tan pendent de poder col·locar i de seguir la trama que es perdran i no es porran. Llavors creem molta frustració. Llavors hem de ser molt conscients que aquests primers llibres han de ser de satisfacció immediata. O sigui, molt curtets, amb molts pocs personatges i molt gràfics. O sigui, que la imatge acompanyi molt la comprensió.
Clar, aquí la imatge és molt important.
És bàsica, sí.
Perquè complementa, bueno, dona bona part de la informació de la història, no?, que explica aquest llibre.
Exacte.
Uh-huh. I referent al tipus de lletra, lletra de pal, però tot això, encara que siguin primers lectors, va evolucionant, i a més evoluciona, m'imagino que...
Aviam, antigament era allò de la lletra lligada, que era aquella, sí, tant, aquella grafia que fèiem,
sí,
com de...
De la caligrafia.
De la caligrafia. Ara moltes escoles ja salten aquest pas.
Sí?
Sí, i fan directament la de pal, que és la mallúscula, que entenem nosaltres, que realment és més fàcil per la mà. O sigui, a l'hora de fer la grafia als nens, els és molt més fàcil una pal que una lligada. Mm. Llavors, a partir d'aquí passen a l'impremta. Hi ha escoles que ja passen directament a l'impremta. Hi ha molts pares que es queixen perquè realment de lletra...
De la lligada?
De la lligada, no es troben llibres. Perquè, clar, és un target que molts pocs nens ho fan i a l'escola dura molt poc. És una qüestió de grafia, però no és una lletra fàcil de desxifrar.
No sé, ara m'ho estic imaginant i m'ho estic inventant. Segurament és que ara ja no es fa caligrafia,
no,
com es feia abans.
No,
per
no.
tant, no té tampoc massa
sentit. No té gaire sentit. No té gaire
no?
sentit. No té gens de sentit. Tot i que penso que hi ha més aquelles coses que ara ens estem donant compte, que com el tema de les pantalles i tot, que potser hem de tornar a la grafia, perquè sí que era un exercici que tot el que passa de mà a cap queda molt més que directament si va pels ulls només.
Sí, sí.
Per això també estem traient les pantalles i el que són els teclats informàtics. Però realment la lletra de pal s'assembla a la que acabes fent amb el teclat informàtic.
Val. Doncs ens quedem amb aquest grup d'edat, a partir dels 6 anys, la lletra de pal, la importància de les imatges. Anem a triar llibres. Arribem, mira, al pati de llibres i ens trobem amb un univers...
Jo, des que tenim el local nou, que és més ampli, pati de llibres, sigui dedicat a un moble dels visuals, dels que mires els llibres per la portada, no pel llom, a aquests primers lectors, perquè són bàsics. Perquè és a partir d'aquí que si ho fem molt bé i ho sabem aconsellar, podem aconseguir grans lectors. I els hi hem de facilitar molt. Llavors, per molt que els nens, molts pares, ens doni la sensació de ostres, però és que el meu ja llegeix això, no ho entendrà i crearàs... Ostres, que el meu no vol llegir molta estona perquè diu que es cansa. Bueno, clar, és que si li dones un taco de llibre, ho hem de fer molt fàcil. Hem d'agafar llibres de satisfacció immediata. Són aquells llibres que no ens poden durar més. Un nen a aquesta edat, un llibre no li pot durar més d'una setmana perquè és impossible que el segueixi. Per tant, hem d'agafar coses molt senzilles i molt gràfiques.
Ja em sembla molt una setmana.
Ja em sembla molt una setmana, sí. Correcte. L'ideal seria que cada dia pogués fer un petit capítol d'aquests llibres que tenen 5 capítols. O sigui, és una setmana, entenem que el dissabte i el diumenge fem festa. Però ha de ser molt senzill. Llavors, aquí a Catalunya tenim grans autors. Llavors, aquí a Catalunya hi ha uns autors que jo avui els volia fer un petit homenatge des d'aquí, que són el Jaume Copons i la Liliana Fortuny, que van treure ja fa molts anys una col·lecció que es deien Els Egos i els Monstres, que eren per primers lectors, no ben bé, sinó per lectors a partir de 8 anys. Aquesta col·lecció ho ha patat, ha sigut un èxit internacional, ho han traduït al Japó, al castellà, al coreà, bueno, mil llengües, I ara acaben aquesta col·lecció amb el número 27. O sigui que s'ha acabat la col·lecció dels Agus i els Monstres. Tenim 27 llibres per gaudir, per seguir gaudint, però aquests mateixos autors es van donar compte que hi havia un buit per aquestes edats anteriors a aquest Agus i Monstres, i fa 2 anys van treure la col·lecció del Big Max & Co. amb lletra de pal. També molt divertida, molt gràfica, amb un format entre una novel·la gràfica i un còmic. I aquesta col·lecció també ha sigut tot un èxit, però aquesta col·lecció estava pensada per primers lectors. Però de seguida es van donar compte que els primers lectors no podien treballar allò que dèiem amb tants personatges. Llavors aquesta col·lecció ara la deixaríem a partir dels 7 anys, i ara, just al tancar aquest últim número de l'Agus, han fet una nova col·lecció dirigida per aquests primeríssims lectors de 6 anys, que es diu Bob and Odd, que són 2 robots. Els personatges principals són 2 robots i la seva mestressa, que és una nena d'això, d'uns 6 anys. I a partir d'aquí van fent aventures, capítols molt, molt curtets, amb l'idea aquesta que cada cop que agafin el llibre puguin fer un petit capítol, on com a màxim interactuen 3-4 personatges. Novel·la gràfica, molt còmic, vinyetes, i senzilla i divertida, que és el que es tracta, que agafin el gust amb la lectura amb divertimentos.
Hi ha missatges?
Sempre hi ha missatges. És que això del llibre que ensenyi, o el llibre que eduqui, o el llibre que treballi, sempre hi ha missatges. O sigui, aquí està claríssim. Estem parlant de l'amistat, estem parlant de la companyia, estem parlant de que amb equip tot funciona molt millor, sols no funcionem perquè vivim en societat, estem parlant d'emocions i sentiments, de 2 robots que en principi no en tenen, però tenen ganes de divertir-se i de conèixer món. Sí, clar que hi ha missatges, sempre hi ha missatge. Mm-hmm.
Podem llegir algun fragment o...
Tu ets una gran lectora.
Sí.
I jo crec que estaràs encantada de llegir les 2 primeres pàgines d'aquesta magnífica col·lecció.
A veure, perquè un capítol
jo
sencer...
Jo crec que pot ser.
És possible?
Sí, sí. El primer llibre és el Bob i el Odd, i es titula 2 robots, que evidentment és l'inici de la presentació d'aquests personatges.
A veure, aquests llibres. 2 robots. Aquest és el número 1. Número 1. A veure... Són en castellà.
Ai, no, són en català. Pues aquí hi ha hagut un error meu a l'hora de marxar de la llibreria i agafar ràpid els llibres perquè arribava tard a la llibreria. No, la gràcia d'això és que els originals són en català. Et dono el número 2, que sí que el tinc en català.
Tens un en català, que és aquest d'una mica especial. Doncs a veure com diu aquest mica especial. Com va començar tot? Un dia, a l'Uma li van regalar 2 robots. Hola, sóc un robot. Hola, sóc un robot. Hola, jo sóc l'Uma. I jo sóc la Buba. I els 2 robots, l'Uma i la Buba, es van fer molt amics. Però com que en Rob i l'Ot no saben res, l'Uma els explica tot el que sap. Així és la Terra. Que bonica.
Oh!
I ara els robots ho aprenen tot, encara que de vegades es fan embolics. Aprendre és una gran aventura. Qui ens vol acompanyar? Jo! Bé, doncs, aventures, unes quantes, les que expliquen aquests 2 protagonistes que van acompanyats de la Buba. La Buba és una gossa.
Exacte.
És una gossa.
Tenim la nena i la gossa de la nena com a protagonistes.
Uh-huh. Doncs aquesta col·lecció, que efectivament és molt senzilleta en la il·lustració, és molt clara, hi ha poc text, vull dir que el text és més que suficient, i cal descobrir doncs com evolucionen aquestes històries i com acaben. Però la veritat és que, bueno, està és molt, molt llampant, molt llaminera, no?
Clar. Clar, es tracta que l'Helena arribi a la llibreria i el primer que vegi és aquesta portada groga, 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 amb aquestes imatges gràfiques i divertides.
Mm-hmm. Per tant, aquesta també està traduïda a diferents idiomes?
Aquesta acaba de sortir ara, o sigui, és una novetat d'aquesta setmana, molt esperada, però evidentment en català i en castellà va sortir paral·lelament en català i en castellà i òbviament ja estan venent els leds a tot el món.
Aquests són llibres que trobem a les llibreries, però els trobaríem a les biblioteques o...?
Aquests són llibres que cada cop les llibreries treballem més perquè les biblioteques arribin i sí que els podríem trobar a les biblioteques. Aquest en concret, clar, l'acabar de sortir, jo crec que no sé si el tenen ja, però l'acabareu trobant segur. Perquè, com us deia, aquests dos autors són referents aquí a Catalunya i això, tots els que coneixem una mica el món dels llibres i estem treballant en el món del llibre, els tenim de referent sempre.
Són autors que es dediquen únicament a aquesta franja de, sí, de lectors?
Sí.
No arriben, no traspassen la línia, arriben a l'adolescència?
No. En aquests autors no traspassen la línia de l'adolescència. Sí que el Jaume Copons, que és l'escriptor, sí que ha fet bastants llibres per àlbum il·lustrat, per inclús més petits.
Rob Ott, en català i en castellà, els trobareu, i aquestes són les recomanacions que avui ens ha portat a la Montsoler del Pati de Llibres, tenint en compte doncs, aquests primers lectors que ja a l'edat de 6 anyets comencen a tenir la possibilitat de descobrir aquesta afició que es pot convertir en una passió. D'aquí la importància que aquestes primeres lectures els atrapi, no? Els
totalment,
enganxi.
Totalment, els hi sigui atractiva.
Bon, ho deixem aquí.
I tant.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
La penombra que habit sembla un quadre de Rembrandt, un antic hospital on posaven vacunes. Rememora els carrers empedrats de la infància, la pluja dalt les golfes, les vides de sants. Érem pobres de bé i habitàvem el fred de les cambres de calç que suaven humides. Sabaters anarquistes em van pintar el món ple d'injusta riquesa i sous mal repartits. Ara som indolents, un país democràtic, engreixam entre tots molts polítics corruptes, tot allò de Proudhon, de ser iguals, de ser dignes. S'ha acabat tenint reis i a Marx proscrit l'han mort. testeres travessa el mar de la infàmia i els corps setgen xisclant el contorn del poema. Crec que Déu més que en sants el que vol és justícia. La vivesa del savi és viure i deixar viure. Hi ha teòlegs que embrossen tractats infumables. Hi ha filòsofs condrats que il·luminen la fosca. Hi ha fundàries que abismen cervells poderosos. Des del llim de tot Nauberg veig Auschwitz que crema. Calcen pols i extravien les marxes i els himnes. Vaig ser un fill agraït de la col·lecció austral. Dintre meu duc encara l'atlot de les golfes.
El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ja no sé quants dies fa que estic així, callant la veu, les mans al cap, he de dormir. Oh, les nits que mai s'acaben, els dies són més curts, quan estic tancat a casa, sense projecte, sense tu. El meu pols com una espasa va tallant el meu passat. He quedat descalç com un nit futur on no em veig en els miralls. M'han quedat els ulls en blanc de soledat. Sóc un covard però vull tindre cor de soldat. Els matins que mai s'acaben, de nits pensaré en tu. Quan estigui lluny de casa, sense projecte, sense tu. Canviaran la meva roba, el meu nom, el meu cabell. Donaran una arma blanca, roba verda i un fusell. No em pegui, no he nascut per militar. Per militar. No em pegui, no he nascut per militar.